Rieres en Almíbar, l'espai de còmic de Ràdio Nacional d'Andorra.
Me cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara pronto yo, tenía un gran deseo, y verme a mí leer los cuentos del TVO. Y ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte, porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Cuatro somos ya, que pedimos a papá. Yo quiero un TVO.
Doncs com tots els dilluns, si us apassiona aquest món del TVO, doncs teniu una cita i la tenim tots plegats amb el Joan Pieres, que suposo que ja ens escolta. Juanito, bon dia i bona hora.
Bon dia.
La veritat és que avui m'ha sorprès, quan m'has comentat una miqueta per on aniríem, perquè quantes vegades en aquest programa i fent una miqueta de tertúlia amb tu, doncs hem rajat, directament ho dic així, de còmics que han passat al cinema. Perquè la veritat és que si ens ho miréssim, ho posem en una balança, el percentatge de desencert és bastant bèstia.
Sí, sí, sí. Te dono tota la raó.
Escolta, a veure, això per situar una miqueta la gent. La 20th Century Fox ha confirmat recentment que hi haurà, doncs, tres pel·lis de X-Men per al 2018. La primera serà New Mutants, que sortirà el 13 d'abril del 2018. La segona, doncs, ja té data, 1 de juny de 2018 serà la segona part de Deadpool. I també hi ha una altra data, pel 2 de novembre del 2018 sortirà X-Men Dark Phoenix. Tres pel·lis, evidentment. El que està claríssim és que entre Marvel una cosa i una altra, a Hollywood s'han trobat un filó, i si estaven faltats d'idees, doncs la veritat és que el còmic els està salvant una miqueta la vida. Però en tot això, Joan, tu et vols fixar una miqueta en els orígens dels X-Men.
Home, jo realment és la meva, diríem, la meva passió, abans que arribi aquest boom que estem parlant d'un boom que fa més de 60 anys, que es va... Mira, els orígens de X-Men... que és una de les col·leccions antològiques editades per Marvel, el primer número va aparèixer als Estats Units l'any 1963 amb el guió del gran Stan Lee, el gurú de tot aquest món Marvel, i els dibuixos d'un altre gran gurú que va ser el Jack Kirby. Uh-huh. Ja sabeu que Stan Lee encara viu i encara fa les seves sortides a les pel·lícules seves de Marvel, com feia el gran Hitchcock, i el Jack Kirby va morir, però era dels que realment van crear aquest món Marvel, de tots els personatges, que no només X-Men, ja sabeu que hi ha moltíssims més. Mm-hmm. Pues, digue'm.
No, a veure, que fem una miqueta de retrocés aquí en el temps, a la línia del temps, i estem en aquests anys 60, quina ha estat una miqueta l'evolució del personatge?
Per això, ten en compte que aquesta sèrie, quan va sortir, apostaven els autors per un estil que anava destinat a la captació del públic adolescent. Ja sabeu la història de X-Men, de fet els mateixos personatges són una colla d'adolescents amb una mena de peculiaritat genètica que es proveeixen de poders especials i els quals es manifesten quan arriben a la pubertat. Això era la idea, no? Uh-huh. Aquesta inclusió d'aquests joves mutants, que és l'argument del còmic, era fins aleshores un gènere molt desconegut a les pàgines de Marvel. I, ja dic, l'artífex d'aquest grup era el professor Xavier, un home que estava confinat amb una cadira de rodes, però dotat d'increïbles facultats mentals i que reunia aquests joves en una escola privada i els sometia a uns entrenaments especials amb una càmera que deia la Danger Room, que era la càmera del perill, per la qual s'enfrontaven a moltes proves que li feia el Xavier, es posava a prova, no? Uh-huh. Això, imagina't, als anys 60, de cara als nens, això va ser un gran impacte. Jo personalment, que vaig començar a comprar aquestes aventures, que les comprava, sortien amb uns... la Patrulla X, amb uns formatos tipo llibre, que es publicava l'editorial Vèrtice, eren uns llibrets de 25 pessetes de l'època, carots, vale? Carots, que avui en dia, vistes amb la nostàlgia i vistes amb la realitat, estaven molt retocats, censurats, vinyetes retocades, però bueno, de lo que venia de l'original, no?
Aquests, però... aquests fa pinta que són els que t'anaves a comprar al colmado aquell famós, eh?
Exacte, i que penjaven de les cordes amb pinces de fusta.
Com era allò? Colmado Margarita era? És que ara no me'n recordo, a Mallorca.
Sí,
Colmado Margarita, no? No, no. Ultramarinos però, Margarita, alguna cosa així.
Sí, Ultramarinos, sí. I jo anava a comprar-los allà.
Que era on et quedaves sense setmanada, directament, eh?
Exacte. I a més també feien canvis. Tu entregaves un i t'anaven, però jo no ho feia mai. Jo anava a comprar amb aquella moneda de 2,50 que em donaven, jo comprava les aventures d'X-Men, que per cert, a l'època, quan va arribar a Espanya, ten en compte que aquests personatges, els primers, perquè després va estar molts anys sense sortir, fins a l'any 75. O sigui, ten en compte que les primeres aventures, que eren les que jo sempre recordo i m'han marcat, pues el personatge era el Cíclope, aquest personatge que dels ulls brollava un raig de potència devastadora. Després hi havia l'Àngel, que era un majestuós amb dues ales, un parell d'ales, l'home de glaç que traçava uns camins de gel, la bèstia, que era com una espècie de simi i erudit, a més, la nova meravellosa que feia moure coses per la telequinesis. Això eren els grans personatges.
Clar, però d'alguna manera, Joan, estaràs d'acord que, a veure, l'amic Kirby i companyia aquí es van avançar una miqueta al seu temps. És una idea dels anys 60, és una animalada.
Exacte, una animalada, moltíssim. I, a més, amb els grans, diguem, tot això, manejava les cuerdes el gran professor Xavier, que havia tingut un gran amic, que és es va tornar al bàndol dolent, que era el Magneto.
Sí, sí, que se'n va tornar al lado oscuro, aquest.
Al lado oscuro, com diríem, amb la gran sèrie, saga de la Guerra de les Galàxies. Però això va estar des del 63 fins al 69, van estar treballant el Kirby i el Stan Lee, ficant aquest personatge dintre del món i dintre de... I després va estar, com hi havia moltes sèries, va estar parat durant bastants anys i va retornar X-Men, perquè tenen en compte que Kirby i Stan Lee només tenien els Vengadores, diríem els Patriots X, tenien els Vengadores, Iron Man, Spider-Man, bé, una sèrie de personatges.
Que feina no els faltava.
No, de cap manera. I ja dic, l'any 75 va ressorgir la nova sèrie de X-Men amb guions no eren de Stan Lee, ja eren guions de Lane Wayne i dibuixos del David Cocoon, i aquí va ser la nova sega, els nous personatges que l'han donat realment la imatge de les pel·lícules, no? Perquè els primers personatges eren bastant infantils, però eren a mi els que m'agradaven, no? Aquests ja eren molt més adults a nivell de disseny de personatges, i són els que han donat peu als nous en aquestes pel·lícules que estan fent.
Que aquestes com les valores? Són d'aquelles també que em dius s'han de tenir si t'agrada a la videoteca, o d'aquelles que dius és que està tan mal fotut que no?
No, X-Men no són de les dolentes. Jo he criticat algunes més, però X-Men no són de les dolentes. Les primeres, Jo, per exemple, els Quatre Fantàsticos me van agradar les primeres pel·lícules, la nova versió dels Quatre Fantàsticos, una porqueria, com per no dir una altra cosa, i de, per exemple, Superman, les primeres bastant infantils, bastant bé, les últimes ja, què vols que et digui? Superman ja es pot quedar a Krypton i no moguer-se d'allà. I després Spider-Man, com ho he dit sempre, Spider-Man és de les millors, que a mi més l'adaptació més m'ha agradat, i de les últimes ja, que estan basades en la Amazing Spider-Man i les noves sèries, també es podrien quedar, jo què sé, el bòbul del record.
Clar, és que jo crec, saps què crec que passa? Que arriba un punt que per més que haguin trobat el filó, igual que passa en Fast and Furious, que em sembla que ja estan a la vuitena, doncs sí. Arriba un punt que per més que dius sí, el personatge funciona i això ens està donant molts calés a la taquilla, hi ha un moment que la idea també ja no dona per més.
No dona. Ja la vaca no dona.
No, perquè quantes vegades fa que Spider-Man li pica l'aranya perquè sapiguem com va començar...
Sí, però li pica de coses molt, molt especials, perquè clar, la primera tan innocent, que era l'aranya que havia estat tractada amb raig interactiu, d'aquests... coses molt, molt senzilla, no? A buscar una aranya que ha sigut mutada de no sé què... Que vols que digui? No és el mateix.
Home, mira, a veure, sense anar més lluny, parlem de fa molts
abans,
anys...
Abans els raigs radioactius eren diríem, aquests tan perillosos per crear, món gent d'aquesta, no? D'aquests superherois, no? Ara és una altra cosa, han de buscar coses més que es creguin.
Sí, perquè hi ha moments que ja és surrealista, saps? És com a l'època que el James Bond...
La ciència ha avançat tant que ja els raigs ja són una radiografia avui en dia, doncs podria convertir-te en un Hulk, a l'època dels 50-60.
A veure, durant els anys, Joan, hem vist de tot, des de James Bond anant amb una llanxa a 200 per hora sense despentinar-se, fins al que et deia, per exemple, recordes Freddy Krueger, el de Pesadilla en el Street?
Sí.
També van trobar un filó. Les dues, tres primeres pel·lícules són molt bones, la primera especialment, però arriba un punt, que em sembla que és la cinquena, que Freddy Krueger va amb un patinet. Vull dir, que la gent marxava del cine com dient, però què esteu fent?
Bueno, ara que has parlat tu del James Bond, ja sabeu que ha mort Roger Moore.
Vale? Vam parlar aquesta setmana.
Per mi el gran va ser Sean Connery, el que va, per mi, va donar la credibilitat de James Bond de 007, com la va imaginar Fleming, va ser Connery. Però també el Roger Moore va fer set pel·lícules i les va donar, amb un toc còmic que no estàvem acostumats.
Jo crec que el pitjor de tots, amb diferència, Timothy Dalton.
Jo també t'ho diria.
Però amb diferència.
Timothy Dalton, fatal. Avui en dia, Daniel Craig ja és una altra història. Ja no és el 007 de Fleming, ja és que està molt bé, però ja és un 007 del segle XXI.
Clar, ho porten més enllà.
Claro, tenen en compte que el 007 és dels anys 50-60, quan va Fleming va crear el personatge.
Sí, sí.
Avui en dia el crec que ja és una altra història. És el personatge, però són noves pel·lícules basades en un personatge que es deia Agente 007.
En fi, doncs, a veure, amb el Juanito hem comentat una miqueta la jugada aquí, d'aquests X-Men Dark Phoenix que sortiran, doncs, com us deia, el 2 de novembre de 2018. Ens estem avançant molt, estem parlant de més d'un any enllà. Però recordeu, New Mutants, 13 d'abril del 2018, Deadpool 2, ja té data, 1 de juny del 2018, i com dèiem, pel 2 de novembre del 2018, X-Men Dark Phoenix, en aquest cas us portarà el retorn de la Sophie Turner, com una jove Jean Grey. A la direcció s'ha quedat el Simon Kinberg, i doncs podeu trobar-ne informació a Entertainment Weekly aquesta setmana, precisament, doncs, se n'han parlat. Juanito, dilluns de la setmana vinent, fes una miqueta de festa, és 5 de juny, farem tots una miqueta de descans, ens retrobem d'aquí a 15 dies.
Pues molt bé, vinga, nois.
Una abraçada molt gran i bona setmana.
Igualment per vosaltres.
Adeu, amic.
Adeu.
Ciao.
Yo quiero un te veo.